Les 9 i 25 minuts, tenim a la tertúlia El Gall del Monestir, a tres tertulians de moment, a moltes ganes de xerrar. Donem la benvinguda al Jordi Casas, sobretot Domènec Miquel i Arcadi Oliveres. Molt bon dia a tots tres.
Bon dia.
Ara s'incorporarà Antoni Ramon, que veiem que entra en aquests mateixos moments a l'estudi, aquest responsable de l'Ateneu. Toni Ramon, bon dia.
Molt bon dia.
I respira tranquil.
Avui hem de tenir un pastís aquí per bufar les espelmes, perquè feia temps que no venia l'Arcadi. Oh,
estem de celebració.
S'hauria de celebrar això.
Res, cap celebració.
M'agradaria començar a parlar sobre aquestes trames de corrupció que no paren d'esquitxar polítics, que aquí a Sant Cugat de moment no n'esquitxen cap, tenint en compte que a més la setmana passada es va donar a conèixer aquesta llista de l'ONG Transparència Internacional, on tornen a posar Sant Cugat com els ajuntaments més transparents, però potser també hi ha coses a dir sobre o no la transparència a Sant Cugat, però sí que presó, per exemple, per al cap de la trama de Lloret, on s'ha esquitxat també el diputat de Convergència i Unió, Xavier Crespo, on ara, una última hora, acaben de detenir un tinent d'alcalde d'aquest ajuntament. I, per exemple, també llegim que Bustos, l'alcalde de Sabadell, tornarà a l'alcaldia de Sabadell el 8 de febrer, tot i està amputat. Déu-n'hi-do, la de trames de corrupció són polítics, i ahir la pregunta del 324 era: què ens preocupa més, l'economia o la corrupció política? I guanyava la corrupció política, perquè a vostè no els hi preocupa?
Oh, i tant. Home, sobretot preocupa la mesura que posa en qüestió les institucions democràtiques, no? De totes maneres, a veure, Sant Cugat és normal que donin premis de transparència, perquè tot, des que hi ha l'edifici tot és vidre, allò. Vull dir, però... De totes formes, a veure, Sant Cugat també tingut les nostres cosetes, eh? Vull dir que no, vull dir...
Com què?
Cap Mates, el PB3, vull dir, sempre hi ha hagut... De totes maneres, cal recordar que el cas Pallerols, el principal implicat, va ser regidor de l'Ajuntament de Sant Cugat durant 4 anys. Sí. Amb una responsabilitat, curiosament, de participació i descentralització ciutadana. A mi clar que em preocupa el tema de corrupció, afecti o no afecti directament a Sant Cugat, que bueno, mira, jo estic content que no afecti, almenys de forma clara, però és que es fa, no hi ha només el problema del partit i el problema del personatge en si, jo que és un problema de credibilitat democràtica, no? Vull dir, si la gent no creu en els polítics perquè pensa que... no perquè la majoria parla, encara que només sigui una petita part, però esquitxa tothom, pensa que van només per profit personal, això de retruc, evident, posa en qüestió els partits, que és qui dona aixopluc als polítics, i això de retruc posa en qüestió les pròpies institucions democràtiques, home, és molt preocupant, és molt preocupant.
No, el que és més preocupant és que, aleshores, aquests polítics, diguéssim, doncs, que han estat imputats i que al final, doncs, a vegades resulta que tenen sentències i tot plegat, no acostuma a passar-los res, no? Vull dir, era l'acudit aquell que va sortir, no? Diu, allò, encara que siguis polític, encara que siguis corrupte, a la presó no aniràs, vull dir, fent la broma de l'envàs on vas, no? I és que és ben bé això, és efectivament, és així, vull dir, no? Tot el contrari, personatges, diguéssim, doncs, com en Rato, doncs, que al final acabin de consellers de Telefònica amb un bon sou. I no aquests personatges, sinó altres, diguéssim, a nivells molt inferiors, eh? També, diguéssim, que passa exactament el mateix. I això és el que realment és preocupant. Al final resulta que els polítics mai tenen la culpa de res i mai acaben, diguéssim, doncs, castigats per res.
Toni, el que ha dit?
No, a veure, a mi la principal preocupació és el que anava apuntant el Jordi, no? que els propis partits polítics, sobretot els grans partits polítics, perquè també s'hauria de mirar qui té casos de corrupció i qui no. Per tant, hi ha uns partits que en tenen i altres que no en tenen. Per tant, primer de tot, els grans partits polítics i alguns dels polítics d'aquests grans partits, doncs el que fan és un descrèdit, i el que aconsegueixen és un fet per mi molt perillós, que és la negació de la política per part de la població. O sigui, en el moment que des de la societat civil s'està qüestionant el sistema democràtic, doncs, home, poder tenim un problema. I aquí és on no ens ho podem permetre. Per tant, el que caldria és, bueno, lleis, codi penal, i després que la justícia actuï. I perquè el que no pot ser és que estiguem anys i anys i anys sota l'ombra de la sospita, sense aclarir ben bé res. El cas Pallerols ha trigat una bona colla d'anys. El cas Millet, Palau de la Música, que, diguéssim, dels grossos és dels més recents, doncs, bueno, quants anys portem a un ritme hawaià del treball judicial. Per tant, això no ens ho podem permetre. I no ens ho podem permetre perquè el que acabarem carregant-nos és el sistema democràtic i que la població continuï confiant en la política.
No, és que el gros que sent del cas Palau és que, de moment, l'única persona que li ha tocat el rebre en el cas Palau ha sigut un magistrat que va dir, home, és que el jutge aquest que porta el cas és un jutge cargol. I és l'únic que, de moment, s'ha castigat del cas Palau, que té pebrots.
Dos, ell i una senyora.
Sí, sí.
Home, a mi el que m'agradaria fer és que algun dia s'hauria de designar del tot què és corrupció i què és tràfic d'influències. Perquè també hi ha una sèrie de situacions perilloses. Ho dic perquè, no sé si fa el cas o no, ahir vaig llegir una revista que per cert acaba de sortir i que us recomano, una revista que es diu Marea.
El segon número,
sí, sí. Oh, aquesta era la guai. Aquesta revista la fan els antics treballadors de Público i intenta ser substanciosa. Doncs hi havia un llarguíssim monogràfic dedicat al príncep Felip de Borbó i a totes les entitats que el patrocinen amb fundacions tipus Príncep de Girona i coses per l'estil. I evidentment en allà deixava clar que del patrocini d'aquestes fundacions en podien sortir el dia de demà alguns que altres favors. I el primer dels patrocinadors que sortia a la llista es diu Emilio Botín. De manera que, clar, si hem de començar a parlar d'això, potser no serà un cas de corrupció, però serà un tràfic d'influència, sens dubte. I tinc la impressió que una cosa pot portar a l'altra. Però, en fi, potser és un tema i m'he anat d'estudiar, no ho sé.
Però el bo és que la casuística cada cop s'amplia, no? Però el cas Bustos, bueno, és un tema ja clàssic de construcció, pelotazo, ajuntament, bueno. El cas Millet, un tema de diner semipúblic i tal. No, el cas Rato, pues, un tema de passar de la pública a la privada amb tota, sense tipus d'escrúpols i tal i qual. El cas Pallarols, bueno, ja és més greu, ja és un tema financer directament de partits. I ara és la màfia pel mig, ara. Amb el cas Lloret ja és un tema... I dius, escolta, és que és tota la casuística.
Sí, sí.
Ja no toca cap tecla per tocar, no?
No, però potser han sigut massa anys d'impunitat, no?
De totes maneres, vull tant el cas Bustos com el cas Crespo, vull allò de la...
presumpció d'innocència.
Presumpció d'innocència.
El senyor Crespo no està imputat.
Bueno, presumpció d'innocència, de totes maneres, el cas Crespo, i repeteixo, presumpte sí, sí. Tot, recordem que fa dos anys, quan el nom era posat a dos de segon del Puig, de cop i volta... pum, va desaparèixer, no? Perquè, bueno, què hi havia? Hi havia alguna sospita, ja s'havia mogut alguna cosa que passava. Perquè va ser molt curiós, ja també es parlava de director general de seguretat, si no m'equivoco.
Sí.
Ja, que hagués sí, tingut sí. Pebrots, amb perdó, repeteixo, presumpte, sempre presumpte, que el director general de seguretat hagués tingut relacions presumptes amb presumptes mafiosos
sí.
Russos, no?
Sí, sí.
Però, bueno, dic, a veure... A veure, també cal, entenc, que davant d'un, com diuen allò, que, no, que genera alarma social, potser els ajuntaments són els que tenen la lupa més grossa, i al final molts temes, per culpa d'aquesta lentitud de la justícia, no saps com acaben, però molts queden amb aigua de borralles, no sé com es diu, no? Perquè, per exemple, el tema de Santa Coloma, sembla ser que del que havia ja hi ha menys, el de Sabadell i Lloret no sabem com quedarà, no? Però de moment surt la notícia... I clar, més alarma, no? Perquè, clar, és que, bueno, què passarà a partir d'ara, ja es diu la gent, no?
No, però sobretot la sensació d'impunitat. O sigui, el que no pot ser és que des de la població estiguem veient una sèrie de casos que es resolen amb una sèrie d'acords que seran legals, que evidentment les lleis ho permeten. Després, ja per acabar-ho de rebre el clau, no tant en polítics pròpiament dit, però l'indult.
Bueno,
quan veiem casos gravíssims... que s'indulten doncs, a decret ministerial. Home, em sembla que cal una reflexió i una reforma absoluta de tot aquest funcionament, perquè si no és que, ja et dic, si nosaltres tenim la sensació doncs, de que ja tenen total impunitat, doncs no m'estranya que aquests casos siguin creixents.
L'altre dia vaig dir, saps quan és la llei d'indult?
Sí,
de 1870.
Sí, sí, sí.
Ja veus?
Sí, sí. Som moderns a tope.
No, les coses que surten, i també permeteu-me les que no surten, perquè aquests dies està sobre la taula, després de 10 anys d'espera, el judici del cas Prestige. I tenen un pobre capità, que el pobre home té 80 anys, bueno, pobre potser no, però en tot cas és el que se l'acusa d'haver malmenat el vaixell, i segurament hi ha una part important de responsabilitat, i el primer maquinista que també la té. Però, curiosament, m'ha vingut a la bona notícia que vaig llegir en un diari, els que em coneixeu ja sabeu que en soc un devot, que es diu Le Monde, que explicava qui era l'empresari que havia flatat el Prestige posant-hi petroli amb un vaixell que no reunia les condicions per traslladar-lo perquè no tenia doble casc. Un vaixell de petroli ha de portar un doble casc, un primer casc i un segon, diguem, de reforç per si es fa malbé el primer. I en el cas del Prestige no es donava el doble casc, situació per altra banda inversemblant perquè el ministre de Foment es deia Álvarez Cascos, però sabeu que això no era el més important. Ara, què passa? Doncs que aquest home no va fer les assegurances pertinents, no s'ha pogut indemnitzar a la gent i va encarregar un vaixell que no pertanyia. Bé, aquesta persona no sortia del lloc, excepte fa 10 anys a Le Monde. Aquesta empresa que va flatar el petroli es deia Crown Resources, que segons el mateix Le Monde era la tapadora situada a Suïssa del veritable propietari del petroli, una empresa russa que es diu Alfa Group. Quin primer accionista es diu Vladimir Putin? Això és el que va sortir fa 10 anys al diari. I a hores d'ara he llegit en detall tot el que diu el judici, la paraula Putin no ha sortit ni una sola.
Que també es podia fer una facècia amb el cognom del,
també,
del Putin, sí, sí. Amb aquell que és, vaja putada, no?
És a dir, que a vegades se sap i de vegades coses a nivells més elevats que ni tan sols se saben.
I tant. Avui també llegim al periòdico de Catalunya, però ha sortit a altres mitjans, que el govern ho fitxa per fi, diu el periòdico, pels autònoms. Sembla que són unes mesures per reactivar el mercat laboral. Sembla ser que amb la crisi el número d'autònoms ha pujat, tenint en compte que les empreses decideixen doncs, ja no pagar amb contractes indefinits com es feien abans. Els joves, per exemple, els menors de 30 anys cotitzaran 50 euros durant 6 mesos. Les empreses de fins a 5 empleats pagaran l'IVA després de cobrar i els bancs hauran de facilitar, sembla ser, als exportadors l'accés a liquiditat. Com veieu aquestes mesures i si facilitaran o no la reactivació del mercat laboral i la vida dels autònoms? Arcadi.
Aquí l'economista.
Ara, el que es protesta per part de molta gent i en tota la raó és que s'han pres moltes mesures de constrenyiment econòmic, bàsicament més pressió fiscal, bàsicament retallades, i que en canvi en cap moment s'han pres mesures de reactivació de l'economia. No és fàcil prendre-les en les circumstàncies actuals. Ara, qualsevol cosa que vagi en aquesta direcció és evident que pot ser positiva. I si del que ha sortit és d'un gran nombre d'aturats, gent que intenta guanyar-se la vida pel seu compte, i cada dia en veig més pel carrer, quan parles amb un que es queda sense feina i diu, posaré pel meu compte, doncs aleshores penso que si hi ha mesures d'aquest estil són bones. Ara, tampoc les he analitzat a fons per veure si l'impacte pot ser positiu o no, això no ho sé.
Són necessàries?
Home, jo tècnicament no sé quines efectes tindran ara, qualsevol mesura que tingui per motius activar l'economia, que la gent tingui feina i tal, és bo. És bo, ja, en tot cas ja seria hora que prenguessin mesures amb una certa efectivitat, no? Perquè com diu el president del Parlament Europeu, és una vergonya els nivells de taxa d'atur dels joves aquí i arreu, no? De totes maneres, bueno, com que amb el tema de l'atur s'ha putinejat tant i s'ha banalitzat i formalitzat tant, no? Si us en recordeu, el mateix dia que se sabia que l'atur per primera vegada a la història havia superat el 25% de la població activa, la senyora Banya deia que l'economia estava millorant. Va dir, va, toma, ja va. I l'altre dia, quan van donar les dades de l'atur, que ja s'ha superat l'enquesta de població activa, ja ha superat el 26%, i a Catalunya el 22%, que és una cosa que s'havia donat mai, no va, i quan van parlar dels joves i tal, no van dir quan joves havien anat a l'estranger, per exemple. Van parlar de la rebaixa, s'ha rebaixat i tal. Dic, vale, molt bé. Però d'aquesta rebaixa, quants és que ja s'han desesperat i no diuen que busquen de treball, i quants és que s'han anat a fora, no? Vull dir, són factors que s'han de dir. Això no es va dir res, tu. Vale. Estupendo. Una de calenta i una de freda. Vale.
De fet, a veure, la mesura, doncs, benvinguda sigui. Jo crec que és molt incipient, o sigui, aquests 6 mesos, no? com sí, de carència, per dir-ho d'alguna manera, de només, jo crec que és poc. No sé si mai heu intentat muntar una empresa, però 6 mesos, realment, els liquides bastant ràpid.
Bueno, n'hi ha molts que han plegat.
Exacte, ja no arriben ni a consolidar-la. No, a mi em fa més por que això està bé una mesura, però n'han d'haver-hi d'altres. O sigui, el que no pot ser és que ara el govern plantegi la via dels autònoms com la gran solució de l'atur d'aquest estat. No? El que no pot ser és dir, bueno, senyors, mirin, els hi posem aquesta mesura, posin-se a treballar pel seu compte i a partir d'aquí desinflem les xifres de l'atur i ja s'apanyaran, ja s'espavilaran. No crec que hagi de ser l'única mesura. Com a mesura no la discutiré, però ha d'anar acompanyada d'altres, i sobretot ha d'anar acompanyada de l'accés al crèdit. Aquesta frase de que han de garantir la liquiditat, a veure amb què queda.
Com es garanteix, si perquè després vas a un banc i no donen res.
Si tu tens un bon projecte empresarial, que avui en dia, doncs, com la imaginació ha hagut d'estar al capdavant de tot, per tirar endavant, doncs n'hi han de molt bones, però de molt bones que estan aparcades dins d'una carpeta, que no han pogut ser una realitat, doncs perquè no es dona crèdit. O altres i empreses, o que els propis treballadors han tingut iniciatives o propostes de via cooperatives, el que sigui, doncs, fer-se amb aquesta empresa, doncs, que està fent aigües amb un nou projecte, però no ha pogut ser, doncs, perquè aquests treballadors tampoc han tingut accés al crèdit. Per tant, molt ben intencionada la mesura, però si aquí tot el que és la banca no es belluga, doncs difícilment em sembla que ens en sortirem.
Totalment d'acord amb l'Arcadi, anava fent així tot el que... Domènec.
Sí, sí. El que, realment el que és preocupant és això que abans deia el Jordi dels joves que surten a fora, no? Perquè, a més, suposen unes pèrdues de capital tremendo. És a dir, l'Estat ha estat invertint en formar tota una sèrie de joves que després el rendiment d'aquests els aprofitaran en altres països. I això és una cosa que no es dona a l'inversa. No és que aquí arribin gent formada de fora i que els puguem aprofitar. I aquest és un aspecte que és preocupant. Sí que és cert que de vegades, diguéssim, arriba gent d'aquesta formada de fora, però que també, diguéssim, una vegada està en el mercat laboral d'aquí, doncs s'ha de conformar amb llocs pels quals bueno, són molt més baixos que no pas, diguéssim, pel que ells estan formats, eh?
De totes maneres, potser hi ha massa estudiants universitaris que després aquí no hi ha sortida, és a dir, hi ha carreres d'arquitectura o, per exemple, de periodisme, que després hi ha moltes places a les universitats i després en aquestes places no, però és que no ara, sinó és que abans tampoc no hi havia lloc per tant estudiar en universitat.
Això ha passat sempre, que hi ha gent que no està treballant de lo seu, per dir, ha passat sempre. Ara el tema està, jo crec que el tema està... jo crec que el tema està amb la recerca i la investigació, no? Vull dir, gent formada pel que pot ser les necessitats d'una economia de futur que ha de ser força diferent a l'actual, no? I ara no traiem els paràmetres que diuen sempre i que de la qual depèn de que siguem capaços de canviar el model de producció i de consum i d'en sortir-nos d'una manera diferent a la crisi. Per una part és el que no s'està incentivant, el que no s'està, i precisament jo crec que és aquesta gent la que se'n va fora, no? Que en teoria l'hauríem de necessitar, no? Jo crec que el tema està aquí, no? Perdem, com a país perdem valor afegit. L'altre, que la gent no troba feina de lo seu, això, bueno, sí. Mira, jo soc historiador, m'he passat tota la vida treballant en una empresa d'automoció, però bueno, però que un historiador no trobi feina no passa res. Bueno, més aviat, potser és positiu pel país. Però ara, que gent molt especialitzada, home, que gent molt especialitzada amb una formació tremenda, pot ser el camp de la medicina, no sé què, i que poden fer aportacions realment importants, les facin fora, home, això sí que és preocupant.
I un munt d'infermeres que se'n van al Regne Unit a treballar.
Sí, fa anys. Sí.
Fa anys, i allà estan molt ben pagades, i aquí es formen unes infermeres amb molt bon grau de formació i es marxen
llegia,
totes.
Ahir llegia que a la Índia, perdó, potser m'equivoco dels percentatges, però hi ha alguna així com 300.000 enginyers, no sé què, i necessiten 4 milions. En canvi, Anglaterra està ple d'enginyers i matemàtics i tal indis, no? Vull dir que,
sí.
Hòstia, això va per un país...
Bé, avui retornar una mica al que deia el Toni fa un moment de l'accés al crèdit, perquè penso que és un element molt, molt important. Esclar, si no hi ha crèdit, aquí hi haurien dues respostes. O bé el govern treu una normativa perquè els bancs una part del crèdit l'atorguin a la gent que vol generar ocupació. Si els bancs han estat ajudats incommensurablement en els darrers anys, en el cas espanyol amb 250.000 milions d'euros, el mínim que se'ls pot exigir és que dediquin una part de la seva activitat a la promoció empresarial. I després una altra cosa que no s'ha dit és que fa falta una banca pública, tant a Catalunya com a l'Estat espanyol. Em fa gràcia perquè darrerament la Generalitat té moltes pretensions d'autogestió i em semblen correctes, però mai ha sortit la idea d'una banca pública forta. Tenim un petitíssim Institut Català de Finances i no hi ha una banca que hauria de fer aquesta feina també.
De totes maneres, hi ha una bona notícia de la banca, que és la sentència aquesta d'Islàndia.
Això és un altre tema molt bo, molt
que,
bo.
Que per cert vaig llegir que, malgrat la sentència que justifica tal, sí, més de la meitat ja s'ha tornat, més de la meitat del
deute. El 90%.
Bueno, però en tot cas, jurídicament és una bona batalla aquesta, no sé què n'opines.
Sí, el que passa és que això ho ha tret el Tribunal de l'EFTA. Això és el problema.
El de l'EFTA, sí.
Ho ha tret el Tribunal de l'EFTA, és que el Tribunal de l'EFTA no és el de la Unió Europea. No. És el dels quatre països, Noruega, Islàndia, Suïssa i Liechtenstein, sí, que estan a l'EFTA, i per tant, si aquesta sentència en canvi recau sobre dos països, que són Holanda i Gran Bretanya, que sí que són de la Unió Europea, llavors jo no sé en quina mesura aquestes sentències poden ser vàlides o no.
Bueno, però té la seva, té el seu valor, sí, sí, sí. Que algú digui, escolti, pues no estaven obligats a tornar els calés perquè hi ha hagut un malbaratament i tal, pues bueno.
I tant. No, la cosa és molt bona, de cara, es veu que ara s'està preparant una campanya, que és la campanya que promou l'Observatori del Deute a la globalització, en el que s'intenta fer una auditoria del deute espanyol per saber quin és el deute que legítimament s'hauria de pagar i quin és el deute que, amb una qualificació que va néixer al segle XIX, es diu deute odiós. I aleshores, en saber si s'ha de pagar o s'ha de pagar aquest deute odiós, i d'aquí uns mesos tindrem parlar d'aquesta campanya.
Senyors, també volia parlar sobre la decisió de Madrid, que vol tenir el control de l'agenda internacional de les autonomies, i per tant, segons ho llegeixen els dirigents catalans, hi ha una censura diplomàtica, i el president Mas ho qualifica de nacionalisme ranci, els obstacles a Catalunya que perillen com delegacions de la Generalitat que tenen a Brussel·les, Londres, París, Berlín, Nova York. Com ho veuen tot plegat?
Home, per la seva violència amb una votada, que Mas acusa algú de nacionalisme, bueno, no sé. Però bueno, a part d'això, a veure, jo crec que ens hem d'anar acostumant a destriar el gra de la palla, perquè si no prendrem mal, i sobretot no ens anirà bé per la salut. Jo estic molt delicat. A veure, tot el que vingui de Madrid serà dolent. Això ja ens ho podem... Això ja és punt de partida. Hipòtesi número 1, tot el que vingui de Madrid de partida serà dolent. Hipòtesi número 2, totes les respostes de la zona cap a Madrid seran dolentes. Això ens hem d'acostumar, aquest joc de ping-pong ens hem d'acostumar. Jo crec que cal destriar del que ens sembla, o em semblaria, i després ve la lletra menuda, el reglament, però està. És que ara ja ens hem acostumat que s'opina sobre una llei o el que sigui abans que es coneixi l'avantprojecte, que està en borrador, que encara està tatxat i no sé què. Jo crec que hem de destriar del que és algo que sembla de sentir com irracional, és a dir, veure, la política exterior d'un estat, mentre sigui, existeixi, està en mans del govern central, sigui estat autonòmic, centralitzat o federal, com potser Estats Units i Alemanya, i que es plantegi coordinar les polítiques dels seus ens d'acord amb la política general de l'estat, a mi em sembla de sentit comú i raonable. Per tant, jo crec que, tot i no sabent els detalls i els reglaments i les coses menudes, que és el que al final pot introduir un nyap o pot introduir alguna cosa irracional, a mi em sembla normal. El que passa és que, clar, ja ens haurem d'acostumar que ara el ping-pong aquest, doncs, bueno, doncs tot el que Madrid rossi, fregui la possibilitat de tocar una competència autonòmica, doncs, bueno, serà un problema de calample. Ara, des d'un punt de vista genèric, si això passés en un altre estat, si el banc central d'Alemanya digués que vol coordinar les polítiques dels seus bancs, doncs ens semblaria normal, no? Per tant, jo, per sistema, ja m'he autoimposat, intentant destiar el gra de la palla per no prendre mal i també que no em prenguin el pèl, no? I això val també pel tema del mercat únic.
Sí, no, home, és el tema, diguéssim, és que és difícil, no? Ja estic d'acord amb tu, que realment, mentre hi hagi una estructura d'estat, doncs hi ha coses que pertanyen a l'estructura d'estat i tot plegat. El que passa és que és evident que justament perquè aquesta estructura d'estat no funcionava i perquè, doncs, Catalunya no deixa de ser la zona econòmica del país que exporta més i tot plegat, que s'hagin hagut de muntar estructures paral·leles per poder funcionar, però això és perquè l'anterior no funcionava. Si l'anterior hagués funcionat, diguéssim, correctament, doncs és possible que no s'hagués arribat en aquestes situacions. Aquesta situació ha sigut també una situació no tan volguda com una situació de vegades forçada. Si ara hi hagués un millor funcionament, bueno, caldria veure-ho. De totes maneres, jo tinc la sensació de que això no passarà, eh? També és cert que algunes vegades aquestes representacions que ha tingut Catalunya a l'estranger han servit de molt poca cosa, que vull dir que ha sigut més allò per col·locar persones, allò, amb noms concrets, que no pas perquè aquestes persones des d'allà fessin un servei en el país.
Toni.
I no vull dir noms.
Bueno,
els pots dir, eh?
Una cosa és la persona...
No facis blar coloms.
La persona exacte, que després obre cocteleries o xampanyeries. I l'altre és el cos de treballadors i que estan destinats en aquestes oficines i que en el seu moment han ajudat a moltes empreses a internacionalitzar-se. I això per mi és la part més important. I el que es posi en risc, doncs, que les empreses catalanes tinguin una via d'accés més fàcil al món, doncs, home, no m'agrada gens. darrere de la proposta, home, que hi ha una idea recentralitzadora de l'estat espanyol, és evident, però hi és des del primer dia del mandat del president Rajoy, per tant, vaja, no ens sorprenguem. Que la Generalitat informava o ha d'informar, bueno, ja ho feia, que el cos diplomàtic espanyol acompanyava els viatges del president Mas o del president Montilla o del president Maragall, ja era així, ja venia sent així. El que no pot ser
era la seva obligació.
El que no pot ser és que s'imposi o es qüestioni si un govern com el de la Generalitat ha de tenir unes oficines o no. Això és la gestió de promoció econòmica de la pròpia comunitat, que ha de decidir la pròpia comunitat. Pel que deien els mitjans de comunicació i del borrador, també ara sembla ser que Madrid no té cap més feina que començar a controlar administracions, perquè fins i tot parlaven dels ajuntaments. Això és el que vaig sentir a TV3 en les notícies. Clar, jo m'imagino l'acció exterior d'un ajuntament, o sigui, un ajuntament de Sant Cugat, bueno, si l'estat espanyol ha de començar a controlar tots els ajuntaments de l'estat que tenen acció exterior, no, posem-li cooperació, doncs em sembla que es complicaran bastant la vida.
A veure, una cosa és l'ajuntament, posem pel cas de Matadepera, i una altra el de Lloret. Vull dir, a veure, les actuacions que poden tenir a l'exterior em sembla que són bastant diferents.
Però poder la de Lloret l'ha de controlar més un jutge, no? Que no l'estat.
Vale, d'acord. Però vull dir, a veure, que hi haurà municipis que sí que els interessarà de tenir una acció, diguéssim, exterior, i una altra no. De totes maneres, ara diré una cosa curiosa, perquè Matadepera l'ha fet riure. Quan la Casa Porche va decidir de posar una delegació a Espanya, van dir, bueno, a veure on l'havien de col·locar, que si Madrid, que si Barcelona, i al final van decidir que el posarien en aquella població on hi haguessin més porches de tot l'estat espanyol. I aquesta població, curiosament, era Matadepera, que no els hi sortien els mapes que tenien.
No existia el porche, sí, per Matadepera hi ha molt ric.
Va acabar posant la delegació a Sabadell.
Has dit porche de pera.
Porxa de pera.
Jo entenc que si Catalunya és una nació sense estat, té perfecte dret a dotar-se d'estructures d'estat. I si vol votar eleccions, que les munti. I jo diria potser més fins i tot de caràcter polític que no pas de caràcter econòmic. Hem de començar a fer el camí, això. A veure, ara algú dirà que sóc pujolià, perquè el Jordi Pujol ho deia, però en aquest sentit tenia tota la raó. Per altra banda, si han de contemplar com funcionen els països, és cert que segurament els Andes alemanys doncs no ho tinguin, però és evident que aquí a Barcelona funciona una delegació del Quebec amb tots els ets i uts. Per tant, també hauríem de veure si el nostre procés s'ha d'assemblar, diuen, el d'Escòcia, el de Quebec i no sé què, doncs aquí tenim uns exemples que això es pot fer. Ara, és evident que la idea recentralitzada del govern espanyol supera aquestes coses i no ho entendran mai, però a mi no em sembla malament. És a dir, el que em sembla malament és la decisió que passa el govern espanyol, això sí.
Els últims 5 minuts m'agradaria dedicar-los a la votació de la declaració de sobirania que es va aprovar la setmana passada en el Parlament, amb aquestes divergències de vots entre el bloc polític i unit de Convergència, en aquest cas Esquerra i Iniciativa, els 5 discursos així anomenats del PSC, que seran castigats, i aquesta diferència de vot també dels 3 membres de la CUP, un a favor i els altres 2 abstencions. Que els semblen tot plegat, i sobretot amb aquests 5 diputats socialistes que van votar, bueno, que no van votar, de fet, ni es van abstenir, ni van votar ni a favor ni en contra, no van votar i seran castigats. Què els sembla tot plegat?
A mi, perquè fa la declaració, em pensava que seria molt pitjor, molt més dolenta, però encara la van salvar una miqueta, perquè l'esborrany inicial era absolutament impresentable. Jo no hauria fet una part expositiva tan historicista, però bueno, aquí ens agrada mirar 1000 anys enrere, com a mínim. Però bueno, encara la vam salvar, encara no va ser un nyap, i encara és una cosa mínimament impresentable, encara que és un punt de vista formal i jurídic es podria millorar molt, no? Quin era l'altre tema? El tema de la majoria, a mi em sembla que no m'arriben ni els 2/3 que es necessita per reformar l'Estatut, i a mi em sembla que això és un cop molt fort. Sí. Jo crec que amb això no es va ni a la cantonada, però bueno, perquè si per reformar l'Estatut es necessita 2/3 de diputats, que són 90, i per un tema d'aquesta envergadura, el que tenim entre mans, només en tenim 85, doncs pues anem bé, no? I tercer, amb el PSC, bueno, podria dir, ja s'ho faran, no? Vull dir, ja s'ho estan fent, però jo no sóc dels partidaris, per exemple, encara que mai he estat votant i crec que ho sigui del PSC, però sóc dels partidaris de fer llenya de l'arbre caigut, com és l'esport número 1 polític d'aquest país, el PSC, perquè crec que no ens interessa un PSC dèbil o que desapareixi per relligar el que és la ciutadania de Catalunya, però bueno, jo crec que tenen un gran problema, o com d'altres partits, i que, bueno, hauran de fotre un ajornament a nivell intern, i jo crec que això és tasca del PSC, no sé pas jo qui els digui el que han de fer, no?
Toni.
A veure, començo pel final.
Vale.
Jo crec que el PSC, ja fa temps, i a més en una tertúlia fa algunes setmanes ho vaig dir, és l'exemple que altres partits també hi han passat, de la desconnexió absoluta de la direcció d'un partit amb les seves bases, el seu electorat. I això, evidentment, dona doncs, uns resultats electorals que a la vista estan, elecció rere elecció, en el cas del PSC. Crec que hi ha un control excessiu des del PSOE i del PSC del Baix Llobregat del que és tot l'aparell del partit, i hi ha aquesta desconnexió més que absoluta de la resta del partit. Els mateixos diputats discurs, que alguns em va causar sorpresa que ho fossin, altres no. Doncs ja ho deien, és que en els documents fundacionals del PSC, doncs el dret de decidir ja hi era, i el dret a l'autodeterminació dels pobles, i ara, amb una declaració que a més a mi em rebenda, en política hi ha una cosa que m'està cansant molt, que és anar dient el que no és de les coses, i ho anem sentint una mica per totes bandes. Per exemple, doncs, que Ciutadans, que el Partit Popular o que el senyor Pere Navarro diguin que el que va aprovar el Parlament era una declaració unilateral d'independència, doncs home, em sembla que s'equivoquen. O sigui, tant de bo, si jo que sóc independentista, tant de bo ho hagués estat, i avui ja fóssim un estat més d'Europa, i escolta, segurament les coses ens podrien començar a anar millor. Però no ho era. Per tant, el que no entenc és el Pere Navarro, doncs, que ara estigui fent una campanya, no sé si l'heu vista per les xarxes socials, doncs dient que aquesta aprovació ja feia inútil una consulta posterior, perquè ja donava per fet que la solució o la resposta en aquesta resolució seria la declaració unilateral d'independència. Això és així. Per tant, no sé quin demòcrata li fa tanta por a les urnes, la veritat, i per tant, per mi és aquesta desconnexió absoluta. Pel que fa a la declaració, bé, ja ho he dit, tant de bo fos una declaració unilateral, no ho és, no passa res, continuarem treballant. Els independentistes ens hem caracteritzat sempre per fer la màxima pedagogia i per ser més demòcrates que ningú. Volem fer una consulta, tant de bo això sigui possible, i si no la guanyem, doncs, escolta, continuar treballant.
2 minuts es queden, Arcadi i Domènec.
No, una mica diguéssim també són aquests temes que hem parlat totes les vegades, de que sembla que ara hi hagi com un problema d'una pressa absoluta, i no penso que hi hagi d'haver una pressa, al contrari, que les coses s'han d'anar fent potser una mica més a poc, perquè el que s'han de fer són ben fetes. Jo penso que si arribem a la mateixa situació que el Quebec amb 2 referèndums perduts, doncs després la gent es desinfla molt. I per tant no cal córrer, el que cal és preparar les coses i preparar-les bé, i el que està donant el panorama polític en aquests moments és que les coses no estan gens preparades, i per tant ja sé que la consulta aquesta que es farà serà al final una consulta no pas decisòria, no pas vinculant, però de totes maneres hauria de tenir un cert resultat que fos una mica esperançador, perquè de lo contrari serà difícil.
Arcadi,
estic parlant el que diu el meu sumat, que gairebé ho han dit tot, només un petit bonic a part. M'ha agradat el vot de les CUP. M'ha agradat el vot de les CUP perquè, si l'interpretem degudament, diu, amb la declaració i ja estem d'acord. Amb com ho portaran a terme no ho sabem, i per tant ens abstenim. De manera que ens semblava que era una doble posició, que era difícil d'expressar en un terme tan clar com una votació, però que almenys la van saber explicar. I per tant, m'ha agradat. Potser és una tonteria, però una cosa que volia portar.
Una cosa, el referèndum serà legal o no legal? Consultiu-vos són tots. Aquest país no preveu referèndums imperatius, o com s'ha dit, és consultiu sempre.
Vinculant,
és consultiu. Sigui la llei catalana o sigui la Constitució. El que estem discutint és si estarà dit al marc jurídic o no, però consultiu ho serà en tots casos. És un tema que m'ha agradat a mi mirar-ho, perquè diu, la premsa també s'equivoca. És que serà consultiu. No, és que consultiu ho són tots. La llei no preveu referèndums vinculants. Perdó,
i de moment no és il·legal. Dic, perquè la Camacho no para de dir que és un procés il·legal. Ho serà el dia que l'Estat digui si sí o si no.
Jo dic, estarà dit al marc jurídic o no. Ara, consultiu ho serà de totes totes.
Jordi Casas, Domènec Miquel, Arcadi Oliveres i Toni Ramon, moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests minuts de ràdio, i fins la propera setmana.
Això us pareixeu.
Bon dia.